L'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Molt bona tarda. Benvinguts al Tribuna Preferent. Aquí comença aquesta quarta temporada consecutiva del programa de debat, de tertúlia, del Centre d'Esports Sabadell, aquí a la 94.6, a l'antena de Ràdio Sabadell. També al nostre canal de Twitch, a twitch.tv/Ràdio Sabadell. I res, a més, aquesta temporada amb novetats, perquè ja les hem anat explicant en les últimes setmanes, en els diferents formats i programes de la casa, de la ràdio, com ara, doncs això, a l'Hotel Suís, al Motel Suís durant l'estiu, que enguany tenim mitja hora més de tribuna aquí a Ràdio Sabadell. Ens hi posarem a les 7, a aquesta hora, uns minutets després del butlletí de les 7, i allargarem, com sempre, fins a 2:15 de 9. Per tant, benvinguts totes i a tots, una temporada més al Tribuna, benvinguts també a tots els qui ja ens esteu començant a deixar alguns comentaris al canal de Twitch, que veig que ja sou uns quants per aquí, el Sabadellenc, el José Casas, l'Òscar del Barrio. Doncs aneu passant tots plegats i farem, com sempre, gran aquest programa gràcies als vostres comentaris. El Toni diu hola, hola, també amb aquest petit homenatge al malaurat Pepe Domingo Castaño, en un cap de setmana que ha estat tràgic pel que fa al món de la ràdio, amb la seva mort. Diu una nova temporada per debatre del CES i que siguin moltes més temporades. El Juan, el Lluís, bé, aneu passant tots plegats, benvinguts a una temporada nova del Tribuna Preferent. El que sí que no canvia és que participar aquesta temporada torna a tenir premi. Participant al chat torna a tenir premi. La setmana que ve us donarem més detalls. De moment no podem dir massa cosa més. Estigueu atents. L'Oriol Ferran també, que passa per aquí, desitjant sort a la nova temporada. Estigueu atents perquè la setmana que ve donarem més detalls i direm novetats i explicarem cosetes. Fins aquí podem llegir. La setmana que ve, ara de seguida ja presento el nostre entrevistat d'avui, que tenim convidat de luxe aquí a l'estudi. Simplement recordar que per allò de les efemèrides, la setmana que ve fem el programa 100 del Tribuna Preferent a Ràdio Sabadell, d'aquesta nova etapa, que vam començar just després de la pandèmia amb l'equip a segona divisió, i fem 100 programes i ho celebrarem des de l'estadi de la Nova Creu Alta, des de la sala VIP de l'estadi de la Nova Creu Alta, a partir de les 7. Esteu convidats, convidades a participar in situ en aquest Tribuna Preferent. Hi haurà sortejos, regals i convidats i moltes sorpresetes més. Mira, algú que se'n recorda ja del Raúl Chao, que li dona també sort aquesta temporada. Em sembla a mi, pel que he parlat amb ell, que aquest primer programa diria que no participarà. Però bé, Ja veurem si arriba a temps o no arriba a temps. En qualsevol cas, va, anem amb l'entrevista d'avui, perquè volíem començar aquest programa o aquesta nova temporada per la porta gran, i hem dit, escolta tu, convidem avui aquí a l'estudi 2 de Ràdio Sabadell, aquest plató de Ràdio Sabadell, segurament l'home de moda al Centre d'Esports Sabadell, que no és altre que el David Estals, el Xino. Què tal, David?
Bona, com tardes. Estàs? Bien, muy bien.
Gràcies per venir també en aquest primer programa. Em deies que avui descansant, sí. Després del partit de l'altre dia. Avui el dia més relaxant, no?
Sí, hoy descanso, ya preparado, ya pensando para lo que viene este fin de semana.
Li heu donat moltes voltes, poques, al partit de l'altre dia contra la SD Logroñés?
Bastante, la verdad. Al final te vas a casa jodido por cómo se dio el partido. La verdad es que no fue nuestro mejor partido por el juego, ellos con un jugador menos casi todo el partido, y al final se perdió en casa y la verdad es que bastante jodidos.
A més, pel que tu dius, no? Perquè al minut 30 se us posa les coses de cara amb aquesta expulsió. És cert que va haver-hi moltes ocasions, que vau tenir moltes ocasions, però no va ser el dia, no? Quan no és el dia, no és el dia.
No, al final, quan te enciegas tanto en meter gol, meter, al final no acaba entrando, y la verdad es que sí, lo que te he dicho, muy jodidos.
Aquest inici de temporada, David, de moment ha començat amb un 4-12, una victòria, un empat, dues derrotes. Quina lectura en feu al vestidor? Fa la sensació com que és un inici de temporada un punt irregular, no sé si coincidiu.
Bueno, al final queda mucho por delante, El grupo es nuevo todo, tenemos que conocernos y hay que mejorar día tras día y los resultados saldrán. Y la verdad es que estamos contentos, però queda mucho por mejorar.
Sí que és veritat que, i ho dèiem l'altre dia, que potser és una llàstima que a Ponferrada vau estar també, segurament van ser els millors minuts de la temporada, no haver-ho pogut traslladar, no?, a l'últim partit a casa, que la sensació d'haver fet un pas endavant a Ponferrada i un altre enrere a casa, no sé si és així.
Sí, al final el partido de Ponferrada... Lo decíamos en el vestuario, que habíamos conseguido ser la defensa sólida que acabamos el año pasado, sin conceder nada. Lástima el último gol, pero es lo que decíamos. Este punto es bueno si en casa lo hacemos bueno ganando. Y al final te vas con la sensación de que el punto de Ponferrada no sirve para nada porque no ganamos en casa.
¿Tú cómo estás, David? ¿Cómo has comenzado la temporada? ¿Cómo te sientes?
Bien, yo la verdad es que muy bien. Aquí estoy muy contento. Se ha hecho muy buen equipo, hemos hecho muy buena piña desde el principio y con ganas de hacer la mejor temporada posible, tanto individual como colectivamente.
Si t'hi pares a pensar, com ha canviat, bé, potser per tu no tant, però a nivell de repercussió, de comentaris que es diuen a les xarxes, com ha canviat la situació del David Estals de fa un any a... Ara, no sé si t'adones tu també, no? L'estiu passat, que no sabíem si estaves més a fora, a dins del club, que comences a entrar progressivament amb l'equip, i ara no sé si tu també notes tota aquesta estima de l'afició.
Sí, la verdad es que la afición me quiere mucho, yo se lo agradezco mucho. El año pasado, a estas alturas, no me esperaba estar como estoy ahora, la verdad, porque no participaba mucho, entraba en los minutos finales, hasta que llegó el partido del Johan, pero... Muy contento, la verdad.
I uno assimila el canvi? O tu notes canvi en aquest últim... Que hi ha hagut molt canvi en aquest últim any o no?
Bueno, sí. Al final es lo que he dicho yo siempre. Yo no tenía la oportunidad de demostrarlo y pues como es normal la gente hablaba, decía que no tenía nivel y eso y ahora que he podido demostrar lo que tengo dentro, pues sí que lo siento, el cariño de la gente.
I fins i tot, no sé si t'arriba de... Mira, els tens més a prop, però des de dintre del vestidor. Ho dic perquè hem escoltat el tècnic, el Miqui Lladó, dir per activa i per passiva que ets l'estàndard del club ara mateix, que fins i tot estaves a un altre nivell, que podies jugar de tot menys de porter, de central i de davanter. Això ho nota també un, el caliu dels seus des de dins, o què?
Sí, sí. Lo noto mucho, la gente, lo que te he dicho, hemos hecho muy buena piña y es muy buena relación y yo lo noto a los compañeros como están conmigo, el cuerpo técnico y todo. La verdad es que es muy bonito, la verdad.
Sí que és cert, David, que en aquestes primeres jornades, portem 4 jornades, però és que t'ha tocat jugar pràcticament a tot arreu, no? Tu deus portar el recompte ben al dia, no?, d'on t'ha tocat jugar.
Sí, menos central y delantero, yo creo que ya he jugado de todo lo que llevamos de temporada.
Això és bo, és dolent, perquè vol dir que el Miqui confia en tu per ser com una mena de comodí, o tu preferiries tenir una mica més d'estabilitat pel que fa a la posició?
A ver, unos dicen que es bueno y otros dicen que es malo. Al final, si acabo teniendo minutos, para mí es bueno y lo que he dicho siempre, aportaré desde donde me diga el míster y yo por mí encantado.
Si pregunten David Estals on juga, perquè clar, t'hem vist de carril esquerrà, de carril dretà, de pivot, d'interior, si a tu et pregunten on t'agrada més jugar al camp? On t'ubicaries en aquest esquema del Sabadell?
No sé. Hasta la temporada pasada me veía más extremo o interior, pero la verdad es que acabé la temporada de carrilero derecho y me gusta mucho esa posición.
Si algú s'ha perdut el fil, el reprenem molt ràpid, que dèiem, David, que t'ha tocat jugar una miqueta de tot en aquestes 4 primeres jornades. Això un com ho porta?
Bien, la verdad es que estoy acostumbrado ya, me ha tocado muchos años, ya cuando era juvenil jugaba de extremo, luego pasaba de pivote y al final es acostumbrarse y estar siempre que lo necesite el equipo.
I em deies que, així ja acabem de reprendre el fil, que de carriler dretà és una trobes potser més còmoda perquè ja vas acabar de jugar allà la temporada passada, no?
Sí, al final soy un jugador que tiene mucho recorrido para arriba, para abajo y muy cómodo en esa posición.
Ara tot això sí que és cert que amb l'arribada del Pablo Monroy i la competència puja una mica, no?
Sí, la verdad es que sí. Al final, fichaje top. Viene de competencia y es de los 3-4 mejor que me llevo de la plantilla y es lo que hay. Se hizo un temporada el año pasado y si hay, aporta al equipo, para adentro.
Competència sana.
Sí,
com ha de ser.
Muy sana.
Per millorar el nivell de l'equip. Clar, tot això, David, hi ha hagut molts canvis aquest estiu. Tu com veus també el nivell de la plantilla? Hem parlat una miqueta abans, però és cert que de l'any passat continueu el porter Hortolà, Gualda, Carri, Vladis, Christian, però clar, hi ha molts jugadors que han vingut nous, no? Com veus aquest procés d'adaptació de tota la plantilla?
Pues la verdad es que he visto un cambio bastante grande, la verdad, de nivel. Jugadores muy top de la categoría, con experiencia y es lo que he dicho ya. Desde el primer día hemos hecho una piña muy grande y eso es lo más importante. Y ahora solo falta ajustar 4 toques al nivel futbolístico y será una temporada muy bonita.
A tot això, David, dius que és una temporada molt maca. T'he de fer la pregunta del milió. Crec que no la puc allargar massa més. Acabes contracte el 30 de juny del 2024. David Estal renovarà amb el Centre d'Esports Sabadell?
Bueno, eso es una cosa que no quiero pensarla. Han habido propuestas y todo, pero no quiero hablar de eso ahora, y menos después de lo del otro día, no estoy pensando en eso. Quiero acabar bien la temporada y al final de temporada nos sentaremos a hablar, miraré la propuesta y todo, si se ha valorado bien todo lo que he dado y eso, y a mí me gustaría, la verdad.
I tu has, t'has marcat el fet d'esperar fins al final de temporada, no? O sigui, de moment, aguantar una mica més, no?
Sí, aguantar un poco, a ver, y quiero centrarme en lo que en el equipo, en conseguir los máximos puntos posibles y cuando sea la hora de hablar, pues ya se hablará.
Des del club, però el Jaume Milà, el director esportiu, el Bruno Batlle, t'han traslladat algun interès, algun apropament, alguna proposta?
Sí, bueno, pero eso ya es... Eso ya se lo he dejado al Repre, que hable él, y yo es lo que le dije. Yo quiero centrarme en hacer los mejores partidos posibles, ayudar lo máximo al equipo y que venga lo que tenga que venir.
Mira, algú està dient per aquí, després repassat els missatges, però l'Òscar diu que no podem esperar, que ens agafarà un parraque. El Felip diu que està als 2028 com el CES 28. La gent ho demana. No sé si ho notes també, que si t'arriben molts missatges, molts comentaris al camp quan surts, de dir, David, queda't, o què?
Sí, bueno, mi madre me l'ha dicho el otro día, la pararon antes del partido, que se lo comentaron más de una persona. Luego, comentarios que veo en el Twitter y eso. La verdad es que me hace sentirme feliz. Y, no sé.
Ets molt de mirar xarxes o què? De mirar que...
Yo sí, la verdad.
Massa putxer,
sí,
o què?
Demasiado. Mucho.
I un aprena aquests dies a... Un és de sang calenta o aprena a relativitzar les coses?
Yo soy muy caliente y a ver, como es normal, ves comentarios que te gustan, luego ves comentarios de gente que a lo mejor no le gusta, como es normal, y esos son los que por dentro te calienta, pero al final la gente está en su derecho de opinar y todo, y yo lo respeto todo y ya está, todo el mundo no le puede gustar.
Tú los agafas como a benzina,
sí,
¿no? Como a motivación,
sí, sí.
Para decir, he de ser millón al día a día.
Sí, al próximo partido, pues intentar cambiar esos comentarios malos a positivos y ya está.
Sí que es verdad que los bons guanyen los dolents,
sí,
per ser,
sí.
Per ser justos,
sí, sí.
Tot s'ha de dir.
Sí, sí.
Per aquí diuen que, mira, l'Edu diu per aquí, ella es vol quedar, demana sentir-se valorat com a tal, és un 2+2, si se li fa abans d'anar del no esperarà tant, algú demana també l'Òscar que per aquí 10 temporades, el Felip, que si el podem renovar debutarà a primera divisió, que el president va dir que arribaríem a primera divisió, doncs mira, et pots imaginar que per aquí de moment arriben tots comentaris positius. Bé, tot això, David, a les portes de visitar el Nàstic, que les xifres diuen que ara mateix és el líder, per tant, si ens agafem això és la sortida més complicada.
Sí, bueno, ya el otro día ya introdujo un poco el Miki que es un equipo muy fuerte a nivel defensivo. Nos tocará como en Ponferrada defender área y hacerse fuerte. del año pasado tenemos un bonito recuerdo que se ganó allí y esperemos que se pueda volver a repetir.
De fet, l'any passat, abans ho recordava, estava fent algunes anotacions per l'entrevista i deia, ostres, clar, és que el David Estals va ser l'assistent de Pau Víctor en el gol del el 0-1 d'allà.
Sí, sí,
tens
sí.
Molt, molt present o poc?
Sí, no, mucho. Mi primera assistència con el primer equipo, la verdad es que lo recuerdo.
Va ser la primera
sí,
aquella?
Sí, sí.
Ah, doncs mira, aquí queda la, bien, la curiositat. Serà difícil, però el Nàstic ha començat bé, sobretot fent-se fora al darrere. No ha marcat massa gols, però sí que ha aprofitat molt això, el fet que la porteria a zero, no?
Al final, sí. Al final, cuando tú dejas la portería a cero, siempre puntúas. Y si al final aprovechas las que tienen, es lo que hay. Así van.
Això de la porteria a zero gairebé ha sonat com a missatge intern, de dir, nosaltres no estem deixant...
No. Las cosas como son, es la verdad. Nosotros queremos... El año pasado, las veces que lo hicimos... Y es un tema que tenemos que mejorar y estamos trabajando en ello y lo conseguiremos.
Doncs David Estals, avui aquí al Tribunal Preferent de Ràdio Sabadell. Acabo, David, mira, et fa l'Edu aquí per aquí una pregunta. Què et fas de berenar per poder carburar els 90 minuts com una moto cada partit? Si menges alguna cosa especial, alguna dieta?
No,
o...
me hago mi tostada y mi café para desayunar, luego pasta y el bistec que me hace mi abuela para comer... Y luego, si el partido es muy tarde, otra tostada con un café y ya está.
Doncs aquí queda el secret de l'èxit. Ara que parles de la família, ara sí que ho remato del tot. Mira, família futbolera, família també de ciclisme, ja van fer un reportatge en el seu dia a Ràdio Sabadell, que el podeu recuperar a l'Hotel Suís. Però la família et segueix a tot arreu, aquí al Sabadell.
Sí, sí, la família me sigue a todos sitios. Los dos vecinos de delante se acaban de hacer socios ahora, nuevos... Al final van a comer a todos lados.
Doncs aquí està, la família Estals seguint en el dia a dia al Centre d'Esports Sabadell. David Estals, que gràcies per venir aquí al primer programa del Tribunal de la temporada, tota la sort del món. Tant de bo les negociacions també acabin bé a final de temporada amb el Centre d'Esports. Serà una bona notícia per totes les parts. I res, sobretot, gràcies també doncs, això per venir i sort aquest cap de setmana contra el Nàstic.
Moltes gràcies.
Doncs David Estals, avui al Tribuna Preferent de Ràdio Sabadell. Farem res, una petita pausa, però per escoltar i per també introduir la tertúlia amb l'Adriana Arroyo i el Toni Padilla, que els tenim preparats, i per poder acomiadar el David Estals, escoltarem i veurem l'entrevista que li va fer el de Sergi Garcés a Àlex Gualda, el migcampista del Centre d'Esports Sabadell, a la zona mixta de la nova Creu Alta, després de la derrota en l'últim partit a casa contra la SD Logroñés. Roger Benet, digue'm si està ok. Sí, doncs vinga, va, som-hi.
Avui ha sorprès de sortida, suposo que això estava més que treballat, que no és improvisació, però avui des de fora ens ha sorprès el fet de veure l'equip amb línia de 4. Venim acostumats a veure aquesta línia de 3 centrals i 2 carrilers molt obert. A la segona meitat sí que s'ha introduït. M'imagino que, com dèiem, era pla de partit, ja estava pensat, ja estava parlat, i era la idea, estigués o no Toni Herrero, per exemple.
Sí, així era, la idea era jugar con 4 porque pensábamos que era la mejor opción para jugar este partido, yo personalmente también lo creo. Y bueno, ya te digo, los primeros minutos nos ha costado un poco más, pero bueno, luego ya hemos estado mejor y ya en el segundo tiempo con uno más pues hemos vuelto a esa línea más que de 5, de 3 defensas y más los carrileros más arriba y bueno, estando en campo contrario y ya te digo, con más centros, más presencia allí, arriba.
Ocasió clara la que ha tingut Gualda, aquest xut des de fora, que semblava també, més enllà de les centrades, una eina més, una opció més que donava, i en aquest cas ho has provat, llàstima, perquè gairebé ja ens havíem posat tots de peu per celebrar que era l'1-2 en aquell moment.
Sí, cuando, bueno, he visto la opción de chutar, he chutado, no me lo he pensado, creo que podría haber chutado alguna más, pero bueno, una lástima que no haya entrado, porque iba bien y era un minuto del partido que, por ejemplo, pues yo creo que se hubiese decantado el partido más a nuestro favor, pero bueno, esperemos que las próximas entren.
4 jornades es poden treure les conclusions justes. No pots treure tampoc un gran anàlisi ni de com està el Sabadell ni com està el grup. Ho dic perquè avui el Deportivo també ha punxat una altra vegada, amb 5 puntets, 4 es queda el Sabadell, per contra veus el Logroñés, per exemple, a dalt, el Real Unión també el veus a dalt. Més que per sensacions que per resultats, com veus a l'equip? Perquè avui fèiem el càlcul i dèiem 4 de 12 és el mateix arranque, la mateixa arrencada que va tenir l'equip la temporada passada. Però no sé si tu també tens la impressió que és un guió diferent o un escenari diferent aquell 4 de 12 d'avors al 4 de 12 d'ara.
Pienso que sí, pienso que l'equip és diferent, creo que este año podemos competir por cosas más altas. El equipo lo tiene claro, no nos ponemos objetivos a largo plazo ni mucho menos, porque yo creo que nos lo tenemos que proponer a corto plazo, y ya te digo, el equipo está bien, está trabajando para conseguir los resultados y bueno, más allá de los resultados que se puedan dar, es muy pronto, esto es muy largo y creo que podemos hacer un gran año.
Tarragona, pròxima estació, amb el que això sempre suposa, el Nàstic, estigui com estigui, sempre te'l trobes com un equip complicat. L'any passat, en un dels moments més complicats que tenia el Sabadell, es va treure, en tema petroli, gairebé d'allà. M'imagino que aquest és l'objectiu, més enllà del que digui la classificació aquesta setmana, anar a treure petroli un altre cop del nou estadi.
Sí, sí, vamos a ir a ganar allí, es un partido complicado, fuera de casa siempre, encima es un partido bonito entre los dos equipos, hay una buena rivalidad. Y ya te digo, vamos a ir a ganar, seguro que viene también mucha gente de Sabadell a verlo y ojalá vaya como el año pasado o mejor.
Àlex, l'última, aquesta te l'hem fet mil vegades, després del que et va tocar patir la temporada passada per moments i del que vas poder gaudir en el tram final de la temporada, aquest any tothom encerta companys, cos tècnic, no sé si tu mateix, de dir, és l'any de fer aquest pas endavant i de creure's més rol del que potser pensava l'any passat, de saber que Àlex Gualda ha de ser més important en aquest equip del que potser s'havies imaginat molta gent la temporada passada. No sé si ets conscient d'això també, d'aquest punt d'exigència de ser aquest passet endavant.
Sí, yo me lo tomé así desde el primer día que vine aquí esta temporada, de ser importante. El míster me está dando confianza. Yo quiero seguir ahí en el 11, aportando al equipo y claro que asumo la responsabilidad de dar un paso adelante, también por ser un jugador veterano en este aspecto en el equipo y bueno, contento con mi rol y ojalá seguir así.
Doncs les paraules... l'àudio? Bé? Sí, no? Les paraules d'Àlex Gualda, del migcampista bilbaí del Centre d'Esport Sabadell, que parlava amb el Sergi Garcés, serà també una de les novetats, per cert, d'aquesta temporada del Tribuna. Podrem veure més entrevistes amb els jugadors postpartit, gràcies al Sergi, gràcies a també a l'Adrián Arroyo. Adri, què tal, com estàs? O no? O et rentes les mans?
En concret, la d'Àlex Gualda estava en directe fent la roda de premsa de Miquillador. O sigui aquí...
Alguna fora de casa et caurà.
Sí, no, totes. Fora de casa totes, o sigui que sí. Alguna cau.
Tertúlia amb l'Adri, tertúlia també amb el Toni Padilla. Toni, què tal, com estàs?
Bé, què tal, com esteu?
Arlequinat, company del diari Ara, si algú no t'he ubicat encara a hores d'ara. Què, David Estals, què t'ha semblat?
Soc molt del xino. Em sembla una estructura d'estat. S'ha de protegir. Tenir un futbolista sabadellenc que té caràcter, que mossega, que viu el futbol d'una forma que m'agrada, polivalent, que pots fer jugar en diferents posicions. La veritat és que jo estic pujat al carro de David Estals des de que fa uns anys Àxel Torres va començar aquest nano, i primer, com l'Àxel a vegades té text d'eufòria, sempre quan ell diu que hi ha algú que és molt bo, li has ho has de fer una mica en gel, no? I ara aquest cop tenia tota la raó.
És que... qüestió d'estat també, no, Adri?
Puc iniciar un debat o no?
Sí, clar.
Toni, on t'agrada més a tu, Estals? És que clar, jo vaig preguntant-ho. Ho vaig provar amb Jaume Milà, ho vaig provar amb Miqui Lladó i de moment no...
És que m'agrada sempre. És cert que l'altre dia contra l'Obrenyés no va tenir el dia perquè ningú el va tenir, però crec que era un problema més tàctic que no pas dels noms propis, no? Però m'agrada tant en lateral com mig al camp, no... És que m'agrada molt. És important tenir un jugador polivalent. Per tant, potser el problema no és on poses a estar, sinó qui juga en les altres posicions, perquè sempre i quan hi jugui, no? Però és que primer vull saber què juguem.
Et compro l'argument, eh? Val. Sí. M'està bé. A més, saps que...
Primer silenci incòmode...
No.
Sí, portem 3-4 minuts de tertulia i heu llançat aquí el primer silenci incòmode.
És que he vist l'any directe venir. No sabem encara què juguem, no?
És que el partit contra l'Obrenyés em va fer una mica de mal, no?
Perquè, va ser un pas enrere, sí.
Perquè em va agradar l'equip a Ponferrada molt, crec que va saber defensar bé, contra un equip com la Ponfe crec que es va defensar molt bé, que s'hauria pogut marcar més gols a la primera part, llavors veia com un camí a seguir i l'altre dia està bé provar coses, però no vaig entendre el que va passar a l'inici, i a la segona part és cert que tens la mala sort que contra un equip amb tant d'ofici com el Logroñés pues costa obrir-lo, no? Però potser ha ser com dir, bueno, a veure si que hem de trobar exactament aquest punt d'identitat, no? Encara a l'equip hi ha moments que em sorprèn, a vegades en positiu, a vegades en negatiu, i en aquest grup suposo que els equips tipus Logroñés, que veus que ja tenen una identitat molt marcada, són els que tenen de sortida pues, més a guanyar, però bueno, però a la Salso deia, hi ha molts jugadors nous, per tant, de moment encara paciència.
Sí, però al final el Logroñés té una identitat marcada, però és entrenador nou i plantilla bastant nova, també, o sigui que al final podríem estar en el mateix punt de la pel·lícula, i és veritat que al final a mi em va decebre bastant l'equip l'altre dia, perquè el guió de partit és molt diferent perquè jugues a casa, perquè jugues contra un equip que et plantejarà una cosa diferent i el vols anar a buscar molt amunt i segurament per això t'acabes equivocant, saltes on no toca, hi ha desajustaments i fruit de tot això tens uns minuts de dir, és que no sé veure-les venir encara, i coincideixo plenament amb que hi va haver un cert desordre tàctic a la ment de més d'un jugador que no sabia ben bé cap a on havia d'anar i no, i això va provocar que l'inici de partit no fos gens bo. I és veritat que el partit després, a la que arriba l'expulsió del jugador de Rubio de la Societat Deportiva Logroñés, canvia radicalment. Però a mi em va suposar una frenada en sec respecte a aquest punt, no d'eufòria, però sí de bones sensacions que havíem tingut a Ponferrada. Segurament perquè ens va anar millor aquest rol de ser el que va al camp d'un candidat que està a la part alta i t'ha de dominar suposadament, i no pas fer aquest pas endavant d'anar a buscar tu al rival una mica més amunt, a més amb un partit que, a diferència de Ponferrada, has de remuntar i per tant has de proposar més encara, i no vam saber entomar aquest partit. Avui, de fet, en l'hotel suís ho comentàvem amb el Sergi, jo vull pensar que les paraules del tècnic, de Miqui Lladó, en roda de premsa responen més a un tema de cara a la galeria que no pas a una manca d'autocrítica, però dir que no va ser un mal partit o que el plantejament era el correcte, home, no sé, jo crec que sí que va ser un pas enrere i no passa res per dir-ho, sí. I ja està, o sigui, veníem de fer un bon partit a Ponferrada i es va fer un partit força discret a casa on tot i així vas tenir ocasions per poder no perdre'l i no hagués passat res, però això no treu que no vas com a mínim iniciar-lo com tocava i no vas saber fer front al que et plantejava el rival.
Ens hem fet una mica contradictòries, no?, les declaracions del míster, perquè no fa autocrítica però sí que admet què és el que volia fer i admet que com que no es fur, no? Però no, i és cert que, hòstia, en una temporada molt llarga que és normal que hi ha plantejaments que no et surten com volen i tothom té mals dies a la feina i aquell dia pues, mira, les idees no van sortir i va faltar potser un punt de... És cert, quan ell explicava el partit veig que quan començava a estar d'acord, però de sobte quan feia la valoració dius, pues no és això, crec sincerament que les coses no han funcionat i que no ha estat un bon partit, és que no va ser-ho. No va ser un bon partit 11 contra 11, va ser mal partit, i en 10 contra 11 crec que també vam trigar potser a endollar-nos, i quan ens fan el segon amb una acció molt puntual, que pot passar, llavors ja va passar l'últim dia que jugues pues, amb molts nervis, amb molta tensió, tinc la dèria que tampoc no va ajudar la gespa.
Segur.
M'apunto també aquesta carpeta.
Hi ha alguna acció que el Christian estava a la frontal i que veus que volia com xutar, que potser, si no sé si la... Jo sé que hi ha zona d'on atacant la segona part, com si la pelota hagués anat lenta, que no hagués ajudat també, i va ser un cúmul de desgràcies en una segona part, en què és cert que la part bona és que al final veus un equip molt ferit en orgull, que li fica moltes ganes, el factor Vladis, que sempre passen cosetes quan entra, no? Llavors, bé, però mira, escolta, potser és una estirada d'orelles important, i és cert que a mi ara, a hores d'ara, em dona la sensació que el Sabadell de Miqui Lladó, quan més m'ha agradat a vegades és quan en principi hauria de perdre, no? I els partits complicats veus que sabem desactivar bé els equips bons, per tant sóc optimista per Tarragona, tot i estar encara una mica emprenyat per l'Oranyès.
Ara que veia aquesta jugada del gol d'Òscar, el 0-2 momentani, per mi hi ha dos aspectes que volia comentar d'això. El primer, que per mi el més greu de tot és que òbviament, perquè està en superioritat numèrica al Sabadell, però el Logroñés tampoc és que necessiti ni dominar-te ni sotmetre't, sinó que simplement amb una passada de 50 metres et descosia tota la defensa i pensaves, ostres, que potser és més greu això que la sensació de Ponferrada, que t'estaven vorejant però que tu estaves còmode realment. No generaven moltes ocasions. De fet, la de Yuri va ser una de les poques que van tenir, i en canvi aquí, del no res, segurament perquè vius a molts més metres de la teva porteria, perquè estàs més exposat, perquè has d'atacar, perquè vas perdent, i a més amb superioritat numèrica, però que amb una passada tinguis l'ocasió que salva Hortolà, l'ocasió del gol, que també és, si fa no fa, això, un problema de vigilàncies, una pilota gairebé aïllada, i t'acaba suposant un altre 1 contra 1. Això, el primer. I el segon és que he vist la figura d'Hortolà bastant qüestionada, que és veritat que no ha fet l'arrencada de Lliga que esperàvem a nivell individual, i que és veritat que no està massa encertat en l'acció del gol, Però per mi, primer, ni és el més desencertat d'aquesta acció, sinó que a la línia defensiva hi ha qui pateix molt més, hi ha qui se li veuen més les costures abans que Hurtola en l'última rematada. El que passa és que com és l'última rematada,
i levanta les cames,
surt més a la foto, i després que t'ha salvat parlant malament el cul amb el 0-2 que salva amb el peu a la primera meitat. O sigui, que aquella intervenció és de molt mèrit, que si a Manel Martínez li donem dues pilotes a un pam de la porteria i una a la marca i l'altra a la falla, no estaríem dient és que per culpa de Manel no vam guanyar.
És cert que Hurtola falla el segon gol d'Irun i potser no està del tot encertat amb el segon gol del Logroñés, però en general és un porter que et dona molt, i el dia de Osasuna Promeses et dona moltíssim. Llavors, tí, per mi no és inqüestionable, em sembla que és una de les millors. Jo quan es va renovar vaig obrir una ampolla de cava. Va semblar una molt bona notícia. I és cert que Ponferrada, per exemple, amb ells rondant, però no paties. Era una forma de defensar molt bé. I escolta, si vas al Bierzo, vas a aquest camp i ells t'ataquen, has de saber defensar. És d'equip madur el saber defensar i cometre poques errades. Que el dia del Logroñés, jo vull justificar pel fet de que quan veus que s'estan passant els minuts i que jugues a casa i que estaràs jugant 60 minuts amb superioritat numèrica, arrisques tant, que llavors també és mèrit de l'equip de la Rioja de voler fer mal a la contra, no? Perquè un altre equip s'hauria limitat a defensar. I és cert que potser vam arriscar massa, però clar, jo entenc aquí també el míster i els jugadors, hosti, estem jugant a casa 0-1, si no arrisquem la gent se'ns menjarà. Si mantenim un defensa més darrere i som més prudents, diran, noi, espavileu. Sí, llavors, clar, havies d'arriscar i el risc era que t'afessin al 0-2 i és el que va passar.
Igualment, era un illot l'home que deixaven despenjat normalment al davant i tot i així tenia superioritat numèrica, perquè per molt que tinguessis...
Era un 4-4-1, clar, ells, i...
Sí, sí. Per molt que tinguessis a 8 jugadors per davant de la pilota, continuaves tenint dos homes de tancament contra un dels seus, i tot i així, i fins i tot l'acció de la intervenció d'Hurtola, que la veiem ara, que jo crec que Escobar té tant de temps per pensar que al final està molt bé el de Xàbia, però també el de Sant Cebrià no està massa encertat en la tria final de la rematada, però és que patim massa a l'esquena. O sigui, jo tinc aquesta sensació que amb massa facilitat se'ns veuen les costures al darrere en aquest tipus de pilotes.
A mi em fa la sensació també, m'afegeixo una mica, que més enllà de totes aquestes accions clau que heu comentat, 11 contra 11, una mica el que deies tu, no, Toni? Abans fins i tot del gol d'Escobar, ja havia avisat la SD Logroñés a l'esquena, que el Sabadell és un equip que pateix o està patint en aquest inici de temporada quan ha de córrer molts metres darrere la porteria. No sé si teniu aquesta sensació. I en la línia també del que deies, a mi la defensa de Ponferrada em va semblar la més reconeixible respecte de la temporada passada, no? El que havíem vist el Sabadell defensiu amb Miquillador de la 22-23, un equip més sòlid, més juntet, línies juntes...
Que és el que no...
Que és el que no vam veure contra l'ESC de Logroñés.
Que mira, també és... Jo entenc que interpreta el cos tècnic és que jugar a Ponferrada serà totalment diferent que jugar a casa amb Logroñés, que es vol sorprendre també l'equip visitant, però potser, tot i que hi ha el risc de no jugar tan bé, a mi el que em dona la sensació que la lliçó està més ben apresa quan juguem partits com el de Ponferrada, que és molt més línies juntetes darrere, defensa més reconeixible, i ser potser tu el que sorprens a la contra i en passades a l'esquena d'una defensa que estarà més avançada, que no passa amb el que es va intentar l'altre dia. Que això no vol dir que si segueixes retocant has de saber encara aquests partits, però es va intentar jugar d'una forma diferent que no va funcionar. És que 11 contra 11 no... les sensacions no van ser bones.
No, la primera mitja hora, és que fins a l'expulsió el partit del Sabadell era força dolent. Ho vam comentar a la Transmi, Adri, que la sensació de perill, de domini, era de la SD Logroñés. És cert que el Sabadell, abans del gol de Jordi Escobar, té una arribada amb Cristian Herrera, i que després hi ha un xut enverinat del mateix David Estals que envia Ander Iru a cantonada, però la sensació és que al darrere no estava l'equip còmode jugant de 4.
Sí, estic d'acord i... Al final jugues gairebé 70 minuts amb els afegits amb un de més i acabes aquell tram de partit empatant-lo 1-1, que evidentment estàs molt condicionat perquè vas perdent i tens les angoixes i pel rival ja li està bé de defensar-se el botí que té a la butxaca i ja està. I és veritat que a vegades els partits tenen moments que ho poden canviar tot i és evident que el 1-0-0-1 va ser essencial perquè vas tenir l'ocasió, que allò que diem sempre dels expected goals, aquest no sortirà perquè no sortirà a l'XG perquè no acaba rematant en res, però és que li sobra un retall quan està a boca de canó Cristian Herrera i d'aquí t'enganxen a la contra i 30 segons més tard estàs lamentant un 0-1. Canviar el partit radicalment aquella jugada és veritat. I sobre el tema de la defensa reconeixible que deies tu de Ponferrada, jo tinc esperances en un jugador que encara no hem vist prou, que és Antonio. Antonio té una...
Sánchez.
Sánchez, sí, ex-Cartagena B. Un jugador que
ho dic perquè ara també hi ha Antonio Moyano.
Que... Ah, sí, clar. Estava pensant... No, ara dic Antonio, quin Antonio vols que sigui? M'has deixat ara que estàvem fora de joc. He dormit poc avui també. És un jugador que té una pretemporada difícil, és un jugador que no té continuïtat i que es troba ja amb la lliga ja començada i... Sé que hi havia molta esperança dipositada en ell i que de moment no ha pogut encara oferir pràcticament res a l'equip. Ho dic perquè l'any passat la defensa era molt reconeixible. Tenies a un César Morgado que segurament per dalt no anava tan bé, però tenia com a corregidor a Pau Resta, que sí que va molt bé en el joc aeri, i per contra, Pau Resta se li està veient ara, sobretot jugant de dos, que és un central més aviat lent.
Va dir
que Melibe és més ràpid, i no ho és tant, crec que va dir una cosa així, sí. Un eufemisme d'aquest tipus, a Miquillador, que l'empordanès no és tan ràpid, però jugant amb tres, tenint a Guillem a una banda de la línia de tres centrals i a César Morgado a l'altra, si el problema era de velocitat et podia corregir el que estava a cada cantó, si el problema era de joc aeri tenies a Pau Resta com a guanyador de duels. Ara tens una Melibia que és veritat que és un jugador dels que més ofici aporten a l'equip, que també és una cosa que podíem debatre, d'una plantilla que té bon peu segurament, però que hi ha moments que cal fer un cop de puny sobre la taula, i això crec que Melibia, tot i no està encertat tampoc en aquest últim partit, sí que te'l pot donar, sí que té més saber fer, més maduresa a la categoria. Hi ha moments en el que l'alta central no acabo de veure qui hauria de ser en línia de 3. Dubto si Ricard Pujol, que segurament no dona tanta sortida de pilota, Biel Ferrés pràcticament no l'estem veient, i no sé si serà un Pau Resta 2 que haurem d'esperar mitja temporada per començar a veure'l jugar o no, però tinc l'esperança posada en la figura d'Antonio, perquè a més qui hem provat aquí, Callejón, és evident que home, al mig del camp podem discutir si té o no té habilitats per ser titular a l'equip, però al darrere va fer aigües també més d'un dia.
Sí, se l'ha notat. Perdona, Toni, que diuen per aquí, per exemple, l'Òscar, que estic amb tu, Adri, diu Antonio Sánchez de Lleida, en directe, em va semblar molt ràpid per baix i espectacular per dalt. A mi també em va donar bona...
Sí, va corregir a última hora una jugada, sí, per exemple, de perill, sí, que va estar prou bé.
I amb un punt de sarcasme, diu el Murci, diu, però no feien falta defenses, i tres punts suspensius, perdó, Deia per aquí també l'Òscar abans...
Perdona. La intenció del Sabadell era fitxar un i el tenia focalitzat,
sí.
I el problema és que el Girona a última hora va dir que no sortia i no sortia, i de fet va fer l'altre dia gol fa 10 dies amb el Girona B a tercera, però el jugador volia venir aquí, el Sabadell el volia, estava tot fet i només faltava que el Girona digués ok, endavant. Es va creure, crec que era Wolf, no?, que va fitxar a última hora
Bueno,
tot i que Eric García va arribar allà solís també, però vaja, que Mitchell va dir que no i no.
Diu per aquí el Jordi que Antonio Sánchez va mostrar bones coses a Lleida, si està bé físicament l'hauríem de veure els propers partits a casa, i m'havia quedat també un comentari per aquí de l'Òscar, que diu no trobem el migcentre defensiu que tanqui bé, que ja tornem una mica al fil d'abans, que Stals té molt camp per cobrir si el fan jugar al mig. Recordem, si algú s'ha reincorporat tard i si no s'ha pogut escoltar massa bé, que hem tingut algun problema d'àudio, tot i que ens deien que per ràdio perfecte, per tant després el podcast s'escoltarà de conya, que Stals ha dit que ell, si ha de preferir on jugar, que prefereix jugar de carriler dret.
En banda.
Banda dreta, a més, perquè a més els últims partits ha jugat
a esquerra,
circumstancialment, però bé... Aquí també apunto un nom que no l'hem vist fins ara per lesió, que és el de Raúl Baena. T'ha de donar aquest
és
punt de...
És l'únic perfil defensiu que tens al mig del camp realment, perquè Moyano és més un 8 que un 6.
Dubte és que Raúl Baena, jo no veig que Baena jugant 32 partits 85-90 minuts. De fet, dins del club també que s'explicava que Baena és un gran actiu a nivell del que porta d'intangibles dins del vestidor. Una persona molt professional, molt seriosa, que sap parlar bé amb els joves, que sap aquell moment en què necessites que algun jugador, quan el míster surt del vestidor, que dos o tres jugadors diguin les coses tal com toquen i quadrin, i que en això Baena és clau, que és una persona que tothom està molt, molt enamorada de com treballa. Però clar, dins el terreny de joc, les lesions doncs el van com punxant, no? I no pot tenir continuïtat. Sobretot l'any passat van haver alguns partits que va estar molt bé, però el tema de la continuïtat és clau. Tant de bo pugui estar bé. Però hi ha un punt de preocupació no, però bueno, com a mínim d'estar un punt amb alerta de dir, hosti, vale, portem 4 partits i tenim molts interrogants, moltes carpetes. Si el sistema, en funció del sistema, quins són els noms, I això demostra doncs, que, bueno, que crec que s'ha fet una molt bona feina fitxar jugadors de tot tipus, però encara hem de trobar l'encaix a respondre a la pregunta aquesta que dèiem, no? Com és que volem jugar. És complicat, perquè sempre és complicat aixecar-ho, però en aquest grup, és, a més és un grup que és cabró. Aquesta jornada no ha guanyat ningú a casa, no?
Mira, abans, hem estrenat també uns grafismes, no sé si els podem veure, Roger, aquesta temporada aquí al Tribuna Preferent, vam estar allà trencant les banyes, i a banda de la classificació doncs, també podrem veure, va passant per aquí doncs, els resultats de la jornada i també els pròxims partits, i com bé deia el Toni, aquesta jornada no hi ha hagut cap victòria local.
És molt dur, i més clar, et ve aquí l'Osasuna, que hi ha moments que sembla que t'està, que et juga bé, i la gent s'enfadava, sí, va, però llavors aquest equip se'n va a León i guanya.
Sí.
És a dir, que bons són. Perdíem a Irún, o bueno, com es pot perdre a Irún?
Aquí tenim els
resultats. Ascens a dalt. Clar, és,
no, els cinc primers rivals són els cinc primers classificats ara mateix.
Correcte, sí, sí, ben vist.
Has col·laborat tu també.
Bueno, ja inclòs el Nàstic,
sí, sí, clar, clar. Però clar, també tens alguna cosa tu a dir d'això, perquè han jugat contra tu i han sumat punts, però sí, sí. I avui deien també amb el Sergi a l'Hotel Suís, i tu sobre el paper dius, jornada 5, qui estarà dalt? El Depor, el Lugo i el Barça Atlètic, i no.
En un grup, sobre el paper, teòricament amb els rols molt, molt marcats, no? Allò, tothom posava el que deia Adri avui a l'hotel. Depor, Lugo, Ponferradines...
Sí, però hi ha rols que s'estan complint, eh? O sigui,
sí, tu, Sestao, alguns de
Sestao, Teruel, Tarazona, algun Rayo Majadahonda... Què et sorprèn? Que la Culto estigui tan a baix, però guanya un partit, i ja està. Que el Depor hagi arrencat amb dos empats a casa, un condicionat per l'expulsió de
la
Lucas,
però... està competint molt bé.
Sí, a casa, sobretot,
sí. Parlava amb gent del Nàstic, em deien que el seu triomf és 1-0 i que estan tot el partit posició al Nàstic, però que tenien allà fotut una muralla que no hi ha manera d'entrar-hi, i és un equip que sembla que mossega bé. Ara què passa? Hi ha alguns equips que, si estàs, el Lugo potser esperava una miqueta més d'ells.
El Cornellà va començar a fer la plantilla de tard i el veus també ficat allà a 6è classificat.
Que el Cornellà sempre el mateix.
Però sempre... jo sincerament...
És un mal de queixala.
Pensava que aquest any... quan allò començàvem a fer la recopilació de fitxatges i veia que el Cornellà no es movia, que van començar a fer la plantilla tard, que...
Sí, però no... fitxen pitjor per mi l'any passat que aquest,
sí,
l'any
on
passat,
jugarem...
L'any però sobretot també veus... aquest factor, eh?
Ah, això sí, això sí.
Aquesta inestabilitat de no saber on jugues, de començar la Lliga, primer jugues a la Dani Harke, després t'envien a Palamós, dius, ostres...
Ma, encara han d'anar-hi, encara han d'anar-hi,
sí,
perquè
han
jugat a Sant Adrià de moment. Però és veritat que la plantilla de l'any passat per mi era bastant fluixa, del Cornellà, o sigui, Gonzalo Riutor fa un petit miracle. Només cal, i no és el millor exemple, però com a curiositat, els dos que fitxen del Sabadell són Alfred Planas i Ramon Folch. Sí, que, no,
sí, està tot dit.
Sí, el perfil de jugador no és un jugador de referència ni molt menys a la categoria.
Està absolutament tot dit, amb aquesta dada. Bé, de moment el grup 1 de la primera federació que ha començat així, amb aquesta classificació un pèl estranya, perquè tothom també tenia bastant coll avall que el grup 2 és ferotge. Enguany, i que ens hem lliurat una bona.
És la selva, allò.
I veu resultats a més, aquest cap de setmana el San Luqueño li fa una maneta a l'Atlètic Balears a casa.
I el descans va un 4-0, ja.
Compte el Balears. Per mi mala pinta. Però vaja, és una guerra. És una guerra que ara mateix em preocupa zero.
Però al final tens perfils com l'Ibiza, que no ha fallat encara en aquest inici, tot i d'això, que es va suspendre el partit amb l'Enrenou, que ja vam comentar, el Castellón, que ha començat prou sòlid també.
Màlaga.
Màlaga també, que s'està... revifant, sembla... Sí,
9 punts, va perdre Castalla i des de llavors guanya tot, ja.
Castellón,
Córdoba...
Castilla, el Derby Màtic de Madrid B, tens equips competitius andalusos... Ens hem lliurat.
Molt.
Però, malgrat tot, l'inici demostra que és un grup de moment molt difícil també de predir, no? Un Fuenlabrada que et venia malament, empat al Johan Cruyff... Llavors, hosti, és... Aquesta igualtat...
Fuenlabrada, que acabes de dir això, acabo de caure que els dos punts els ha tret el Johan Cruyff i a Riazor. I estan descens amb dos punts, eh?
Correcte. I és que això, que podria ser com bo, també pot ser molt dolent, perquè si no comencem bé i el grup està igualat, si d'aquí dues jornades ens trobem a la zona vermelleta, ja sabem com som, tots els arrequinats ens posarem nerviosos. I és que seria interessant puntuar Tarragona i dins de la inestabilitat com a mínim estar una miqueta dalt, perquè això et donarà un punt de calma.
Seré una mica dolent ara també, ho dic perquè... estic una mica, i ara això és absolutament opinió personal, estic una mica sorprès amb el punt de crítica que ha rebut sobretot el cos tècnic personalitzat en la figura de Miquillador després després de la derrota contra l'SD Logroñés. Ho dic perquè al final portem 4 jornades tot just i estem parlant de l'entrenador que va salvar el Sabadell la temporada passada amb una plantilla, coincidirem, justeta, fins que va arribar els reforços al mercat d'hivern. Creieu que és just aquest punt de crítica per part d'un, insisteixo també, des d'un sector de l'afició? No considero que sigui una cosa majoritària, ni molt menys.
Per mi, si era just lloar el que es va fer a Ponferrada, i és just criticar el que es va fer contra l'Oronyà, sobretot perquè l'11 contra 11, sobretot, sí, per mi és normal, no?, criticar-lo.
Vaig a aquest punt ja de...
La vehemència, no?
El següent pas.
Demanar el cap, no?
Estàs dient que hi ha gent que creu que no hauria de ser l'entrenador.
Demanant això, canvis, o no entenent la renovació a l'estiu. Ho dic perquè em resulta un punt, insisteixo, amb el cap fred, força incomprensible. Podem ser crítics, aplaudir el que va passar a Ponferrada, com deies tu, Toni, aplaudir el que va passar a Ponferrada, criticar plantejaments contra l'SD. Estic un pèl sorprès amb això, amb alguns comentaris.
Per mi ser crític forma part de la normalitat en un entorn futbolístic, com deia el Toni, fins i tot és sa que hi hagi aquest punt de crítica. Demanar el cap d'un entrenador a la jornada 4 amb 4 punts se'n fa estrany, i fins i tot un punt avantatgista, perquè dues setmanes abans segurament no critiques quan acabes guanyant o se sona promeses, quan segurament tenies motius també per criticar aquell partit, perquè per mi a Ponferrada empatant estàs mil vegades millor que en la victòria contra el Promeses a casa. Però vaig més enllà i ja no parlo ni de Miqui Lladó ni del Sabadell, sinó en general, i potser és perquè sóc un romàntic del món del futbol. Però a la jornada 4 tu has d'anar mort amb el teu entrenador, perquè és qui has considerat fa un mes tot just que era qui havia de liderar aquest projecte. I si no, llavors has d'admetre que et vas equivocar amb el líder, però vaja, que no ho dic, insisteixo, per Miqui Lladó, que ho dic perquè a mi se'm fa molt estrany que els nervis en el món del futbol arribin ja al primer mes de competició, quan fa un mes consideraves que era la persona idònia per dirigir la nau. Per tant, una mica de marge, paciència, per això deia, no?, que se'l pot criticar, que jo estic d'acord amb que el discurs en roda de premsa em va deixar una mica fred, i que el joc de l'equip a casa també, perquè li està costant, però es pot dir això sense dir que no serveix per res i que hauria d'estar a casa seva i que no és l'entrenador que necessitem, no sé, o sigui, una mica...
Val a dir que en aquest sentit hi ha gent que és coherent, és a dir, hi ha gent que deia, jo crec que no ha demostrat que mereix seguir, jo sé, aquest és just que segueix, hi ha gent que ha estat molt coherent amb crítica, és a dir, que hi ha, llavors hi ha els avantatgistes, i aquí estic totalment d'acord amb l'Adri, els que de sobte és quan guanyes l'entrenador és bo, que quan perds s'ha d'anar a marxar al carrer, no pots canviar tan fàcilment, però sí que és cert que hi ha gent que deia, o sigui, en el debat que van tenir l'estiu, hi havia gent que deia pues, jo no ho seguiria amb ell, per tant, si aquests no els agrada, aquests podien dir que tenen com la justificació, sí, de poder ser criticat. Jo, en el meu cas, crec que el que va passar l'any passat va ser molt complicat, una temporada sota màxima pressió, amb una plantilla que es va haver de renovar, que tot sabem el que va passar a nivell de direcció esportiva ara fa un any, va ser molt complicat a nivell personal i no cal recordar els tràgics esdeveniments que han passat, va ser difícil construir una plantilla, es va canviar d'entrenador, va arribar un entrenador jove que té moltes ganes, que té coneixements, però que òbviament li falta l'experiència, com quan ets jove, normal. Quan ets jove i comences a anar a feina, sempre et falta experiència. Va salvar l'equip, amb bons reforços d'hivern, va aconseguir aixecar-ho i ells va guanyar la renovació segons l'àrea esportiva de la directiva i bona part de la plantilla, que són molts els que s'han quedat quan considera que no entrenador que mereix una oportunitat. Està començant la seva primera temporada com a entrenador en el futbol professional. Està començant. És la primera pretemporada de la seva carrera a aquest nivell, són els primers partits de la seva carrera a aquest nivell. Jo les valoracions vull esperar molt més a posar-les. Crec que amb 4 partits de Lliga no tinc arguments prous per dir si sí, si no. Ja veurem. Perquè en el món del futbol hem vist molts casos d'entrenadors que els primers 4 partits potser l'equip sembla que va perdut i a sota s'activen i s'endollen. Ja veurem. Jo no vull posar notes o exigir coses fins que ens acostem a Nadal. Que assumint aquest fet, és un entrenador que està començant per primer cop un projecte professional tenint una pretemporada. Per tant, potser hauríem de tenir molta més paciència que amb entrenadors que porten molts anys i que pots dir, escolta, és que ja t'he vist a tu en el passat, ja t'he vist la matriculada en altres equips o en el passat. Per tant, jo crec que mereix prudència, sobretot per això, perquè és un entrenador d'aquí, que té ganes i vol començar, ja, paciència.
I sense haver tingut les urgències a l'hora de planificar de l'any passat, que són de sobres conegudes, que el Sabadell va anar molt tard i va sortir a sobreviure, i després és veritat que ho va corregir en el mercat d'hivern i d'aquesta part d'esdeveniments tràgics que deia el Toni, tampoc ha estat un estiu fàcil a nivell d'estabilitat i tal com està la situació institucional del club, això provoca coses com, per exemple, sumaré el vaixell del Toni, de l'Àxel sobretot i companyia amb el tema de David Estals, que tu estiguis ara mateix patint perquè com que no saps realment els recursos dels quals disposaràs, no pots plantejar segurament la renovació que es mereix i que s'ha guanyat David Estals. I fins que no puguis fer aquesta primera part dels deures, no podràs oferir el contracte que es mereix, estar tranquil perquè l'has renovat, i això és un cas en concret, que és el d'Estals. Però quants més hi han? No de renovació parlo, sinó de jugadors que has fitxat perquè pensaves que tindries X cèntims i llavors després en tens més, una plantilla que es fa amb aquestes dues velocitats de creure que serà d'un perfil però després és millor del que t'esperaves, però ja els tens firmats i tampoc vas tan sobrat com per dir espera, que ara finiquitaré a 4, que aquests, no, aquests eren del pla A, però ara com vaig al B, aquests fora. I això condiciona, en certa manera, també.
Vaig un pas més enllà. Ara llegeixo alguns comentaris. Llavors hem d'esperar un... Allò, fem la bola de vidre, eh? Una mena de model de temporada com la temporada passada.
No fotem, que vaig patir molt.
És a dir, que haguem d'esperar... Vaig més al gra, eh? Que haguem d'esperar al mercat d'hivern per esmenar una mica aquests dos mercats d'estiu que has hagut de viure diferents, o què?
Pues que encara hi ha jugadors que no els han pogut veure per problemes físics, perquè han arribat, és a dir, encara... Per arribar a aquestes conclusions jo necessito una mica més de temps, perquè hi ha alguns jugadors que s'han de rodar, alguns que estan lesionats, acabar de treure les conclusions, i a partir d'aquí, òbviament que el mercat de gener sempre és interessant, no? I en espera més de si hi ha canvis o no a nivell de propietat i accionari i tot això. Ja veurem, però crec que encara no estem a aquest... O sigui, primer vull veure bé... Jo encara necessito una miqueta més de temps per arribar a aquestes paraules gruixudes d'anem a arreglar. O sigui, crec que no s'ha fitxat malament, però potser sí que és cert que veient com l'equip va ser més còmode, estic d'acord amb el comentari que feia algú, de potser sí que ens hauria caigut un defensa més, que es va intentar fitxar. Llavors, però, fitxar un jugador, això, no crec que sigui arreglat. Crec que molts dels jugadors que s'han fitxat, no sé, pues, a la mesura que tinguin minuts, alguns d'ells encara que arribin i els hem vist, a dos o tres. Per tant, quan vegin que poden aportar, ja tindrem totes les conclusions.
I un d'ells, perdona, no. Adri, que pregunten just per aquí de Biel Ferrés.
No, és que anava a dir, no ha debutat en Lliga ni Biel Ferrés, ni Antonio Sánchez, ni Guillem Naranjo,
Moyano...
ni Antonio Moyano, ni, òbviament ni Froy Leal, ni, són 5-6 jugadors que no han tingut ni un sol minut encara. Portem un mes, o sigui, portem 4 partits, per tant, donem-li temps, sí, estic d'acord.
Beitia ha estat anecdòtic.
Sí, que sí, debutat, però... sí, però això per mi és significatiu, eh? O sigui, que tu fitxis a Beitia en el seu retorn sense cap lesió que l'impedeixi jugar les primeres jornades i acabis optant per un mig del camp on Beitia gairebé mai és la primera opció, per no dir mai, i que Estals
i els jugadors bo, fora de posició
perquè Estals, sí, que és bo a tot arreu, el poses aquí per compensar que no tens a Baena i no tens un stopper, però per contra aquest em donarà cames. Per mi Estals és una Agus Medina. Sí, és un jugador que el posaràs de porter i et rendirà per com és, perquè és hipercompetitiu i t'aporta moltes cames, moltes cames. Llavors, el que no tens potser tant per ofici, per garra, per quilòmetres, perquè es buida físicament, et permet que Gualda, que defensant, pobret meu, o sigui, que es dedica a fer l'última passada, a superar línies amb assistències, que això fa molt bé,
sí, sí.
Però quan està en àrea pròpia li costa, perquè no és del seu tall, perquè no és un perfil defensiu tampoc. Mm-hmm. Llavors has de posar-li un gos de... un perro de pressa, que diuen en castellà, perquè pugui estar una mica més alliberat. Però clar, que sigui la teva primera opció tenint pivots a la plantilla implica que potser, que no sé, sí, que desconec com està Beitia perquè pràcticament no l'hem vist jugar i perquè no l'he vist entrenar i no el vull jutjar abans d'hora, però sí que suposo que és significatiu que no hagi tingut massa protagonisme encara.
Va, que són les 8, llegeixo alguns comentaris, fem una aturada per la publicitat. Va, preguntava l'Òscar per aquí, per Moyano, diu, crec que ha estat una oportunitat per tot de mercat, té molt bona premsa, és així?
Sí.
Veurem
sí, com, sí, que és una oportunitat de mercat, segur, perquè l'operació es tanca perquè s'acaba el mercat de fitxatges i no té destí. O sigui, és un jugador que renuncia a ofertes molt més importants i de clubs molt més grans que el Sabadell de Primera Federació a principis del mercat perquè creu que té cartell per anar a segona divisió. De fet, acaba de pujar. O sigui, és un jugador que l'any passat estava a segona divisió i que aquest any es queda a l'Alcorcón i puja jugant una trentena de partits. L'Alcorcón no se'l queda i ell diu, home, m'he guanyat el poder a segona divisió, que és molt lícit.
Sí, tant.
No li surt bé, amb la mala sort que el perfil d'equip top de la categoria que el volia potser al juliol, a l'agost ja no el vol perquè ja ha fitxat algú en la seva demarcació. I ostres, que se m'acaba el mercat i que no trobo res. I abans de marxar cap a casa amb una mal davant i una al darrere, fa el que es coneix aquí com un Sergio Aguza. Pues em reenganxo al Sabadell i faig un anyet aquí i a veure què. Però també et dic, és una oportunitat de mercat, però com dèieu entre els espectadors de Twitch i el Toni Padilla, tot i entendre el fitxatge i agradar-me, no és la prioritat que jo tindria pel Sabadell. El que passa és que no et surt una oportunitat de mercat d'un central...
Sí, correcte, però l'havies d'agafar.
Clar,
de fet, sí.
Et millora la plantilla.
Tinc moltes ganes de veure'l.
Sí, jo també. Jo, de fet, l'altre dia vaig pensar, a uns minutets...
Per això dic que l'única cosa és potser un central més.
Sí.
De fet, per aquí dèiem, fèiem un apunt l'Edu, que deia que també es va prioritzar Sander abans que Beitia, fins i tot, per sostenir el mig del camp.
Bé, Sander va jugar de central.
Sí, no, però vull dir, quan surt en l'últim partit, contra l'Estoneta que juga l'altre dia,
contra l'Estoneta. Sí, però que em refereixo que fa una opció... de fals central...
És un partit tan raro tàcticament.
Sí, però realment no... Acabem jugant amb la banda, clar, que és Vladis Estals.
Correcte, però va abans que Beitia, també.
És la banda amb més carisma de la història del Sabadell. Els darrers 10 anys del Sabadell, Vladis Estals, o sigui, producte de la casa.
Em vaig venir amunt amb el canvi i vaig dir, dins de que no m'agrada el panorama, com a mínim vull que el meu Sabadell acabi amb Vladis, amb Sander, amb Estals, amb... que dius, mal passat, morim amb l'obrador aquí en el camp.
Què més? Per aquí el B-D Puntet diu que Moyano molt top, que es pensava que tindria equips de segona i al final s'ha hagut de conformar el que dèiem amb interessos d'última hora, però s'ocupa una fitxa que potser feia falta un perfil més defensiu, que és aquesta reflexió que també dèieu. El Gàtar Laquinat, que fins la jornada 10 podem donar el marge d'adaptació perquè l'equip agafi els automatismes necessaris per aixecar el cap, que perdre els dos centrals titulars de l'any passat està passant factura. El Manel deia per aquí que bona tarda, que no patim, que en el camp del Nàstic l'equip tornarà a donar la talla i en algun punt tornarem. Què més? Per aquí hi havia el Francesc que deia abans, portem 6 temporades trinxant els entrenadors al quart o cinquè partit de Lliga, que enguany hem de recordar que tenim més de mitja plantilla nova.
Quantes destitucions van haver-hi l'any passat al final?
La primera federació...
Sí, crec que la mitjana era superior a una per jornada. Crec que van ser més de 38.
Sí.
És una animalada. Sí. O sigui, és que és una categoria que és una trituradora d'entrenadors, Perquè al final... I segona federació, ni t'explico. Que són 18 i un sisè pot baixar per la cua i els 5 de dalt també estan igual. O sigui, a segona federació, per això no vull baixar mai a la vida aquella categoria, perquè igual que et pots engrescar molt ràpid perquè dos partits ja estàs a dalt, amb dos partits et veus allà...
Això és la segona federació.
Segona federació.
Són quina llàstima l'altre dia, el gol que li van fer l'Espanyol bé al final.
Sí. Pensava que anaves a parlar del derbi, dic no.
Sí.
Dic no, el derbi no, que està tocat encara el Pau.
Veient el 3-0 de l'Europa,
I content o no?
Jo vaig anar convidat d'una quadribarrada.
Per això ho dic.
Era una mica espectador neutral, la veritat. Sí? Que estava ubicat amb els del Sant Andreu. Però...
Vigila, que allà tothom té algun vincle amb el Sabadell. O sigui, qui no és Sanabra és Molís, qui no
Ernest Forgas, sí. I si no Toni Pas... Sergi Pastells, que no està jugant. Però sí, ja...
Però sempre hi ha millor connexió amb Europa, el Sabadell.
Sí.
A nivell
sí.
També d'aficions... Sant Andreu, recordo algunes rebudes en el CSL incòmodes. I els pocs cops que s'ha jugat amb Europa sempre ha hagut més germanor.
El que sí que pensava que una mica en la línia del que deia l'Adri, que tant de bo, i amb tot el carinyo i el respecte del món, però no haver de començar a visitar aquests camps de...
No, que pugin ells, si volen.
De gespa artificial, tancadets...
Jo les alarmes de mòbil sempre tinc els resultats també d'un equip que va acabar de vermell que juga a aquella categoria, i si porten un punt només, i clar, i penses, hòstia, és que ha de ser fotut,
Sí,
les tens?
No està enfadat el grec aquest que tenen allà, un senyor molt democràtic que tenen de
propietari. Bon fil va fer l'altre dia sobre futbol femení.
I si tradueixes els que fan grec, t'espantes encara més.
No sé si hi haurà algú del Terrassa que ens estarà veient.
Normalment hi ha gent, o sigui, una abraçada pels companys de Ràdio Municipal de Terrassa, per exemple, que són moltes vegades, de fet l'altre dia estava a la Nova Creu Alta un dels companys, o sigui que...
Vinga, va, últims comentaris, i fem una pausa. El Martí diu un 11-9 en més d'un 50%... No acabo d'entendre això, un 11-9 en més d'un 50% nou no es fan dos mesos. Diu, paciència, l'any passat el míster va ser valent. A veure, donem-li una mica de temps. El Vicenç diu, el club, el terme paciència es contempla Diu, tinc dubtes.
No sé com procedirà ara, però si alguna cosa ha caracteritzat el Sabadell els últims anys amb els entrenadors, potser amb l'excepció de Gabri, que sí que vam anar bastant per feina, és que els entrenadors han tingut bastant marge. Sí.
I amb Quico Ramírez perquè no quedava un altre.
Per això, no, és que amb Quico Ramírez vas tenir molt marge també, o sigui, vas tenir molta paciència. I sóc defensor a ultrança d'Antonio Hidalgo, però es va tenir molta paciència amb ell. I amb Toni Saligrat també es va tenir molta paciència, si no hi ha dit, clar,
ja, si no l'arriba a liar.
Ara mateix estaríem ara parlant d'un 0-0 a casa contra la SD.
Que llunyà que sembla allà, que hi ha incident de Saligrat.
Allà estàs celebrant gols a primera divisió, eh? L'altre dia estàvem allà veient.
Sí, és veritat, amb el València. Va, 8:17 del vespre, fem una aturada per la publicitat i de seguida, mira, el Vicenç pregunta per aquí, diu, Pau Morilla no és Calzada, diu, o no. Va, que quan tornem parlem una mica de què pot passar amb el futur del Centre d'Esports Sabadell.
T'agrada poder triar? A l'hora d'acomiadar un ésser estimat, ara a Sabadell ja pots triar. Contractar el servei funerari a una nova oficina al centre de Sabadell, al carrer Jovellanos 8, davant del mercat, i amb pàrquing gratuït. Un servei que s'encarregui de tots els tràmits, amb suport al dol gratuït abans i després de que es produeixi la pèrdua. Sense cap dubte, a Sabadell tria Mèmora. Si vols més motius per triar, truca'ns al 900-231-132.
Hotel Suís, digui'm. Que si encara tenim habitacions, sí, home, i tant. Sí, la reserva, com sempre, d'una a dues al migdia. I amb tot inclòs, això mateix.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
L'esport de la ciutat, una temporada més, s'allotja a l'Hotel Suís.
D'una a dues, l'Hotel Suís. Amb Adrián Arroyo. I quan tu vulguis, el podcast del programa. A Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
Tribuna Preferent, una hora de tertúlia arlequinada a Ràdio Sabadell.
Vinga, va, que estem de tornada aquí al primer Tribuna Preferent de la temporada, Ràdio Sabadell, a l'antena de la 94.6, també al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Esperem que ara millori una miqueta el sistema de so, que sé que ens heu fet arribar els vostres comentaris i ara el Roger ha estat tocant cosetes a la publicitat. No passa res, és el primer. Tenim, insisteixo, plató gairebé nou aquí i estem una mica allò en període de proves i no passa res perquè la setmana que ve la liarem encara més perquè marxem de bolo a la nova Creu Alta per celebrar els 100 programes del Tribuna Preferent a partir de les 7, portes obertes a l'estadi per celebrar aquest centenari del Tribuna. Mira, ara sí, ens diu l'Utrera per aquí que molt millor, per tant hem millorat la cosa. Recordeu que hora i mitja aquesta temporada de Tribuna, que haureu farts de nosaltres els dilluns. No sé ni de què parlarem ja al final, amb tanta estona, però bé. Avui se'ns farà curt, ja us aviso. Espera, Roger, el micro de l'Adri.
En el primer programa hem parlat del president del Terrassa.
Imagina't
com pot acabar.
Ho dic perquè més que res avui volia parlar, i si no ho deixarem per les setmanes venideres, que diria aquell, però... propietats, gespa... Hem de parlar un altre al final, per cert, també d'aquella reclamació, aquella denúncia que van posar un grup d'aficionats arlequinats pel tema de la simbologia del Johan Cruyff. Avui han emès un comunicat amb el cineasta Félix Colomer, soci arlequinat al capdavant. al final han desistit, veient que és com topar contra una paret. Però bé, de seguida en parlarem, eh? Abans que a aquesta hora hauríem d'estar anunciant coses i sortejant coses, ho guardarem tot per la setmana que ve, ho hem dit, eh? Que novetats d'aquí a 7 dies, a nivell de menjar i a nivell de regalets.
T'has quedat sense pizza, Toni.
Me'n vaig.
Si deixes algun comentari, potser al chat, potser la setmana que ve ja entres en el sorteig. Aquí ho deixo. Bé, tot això, 8 i 11. Haurem de compactar tot plegat, eh? Però, com dèiem abans de la publi, el tema de la propietat del Centre d'Esports Sabadell també ha de ser un tema, no sé si dir que s'escalfi o no s'escalfi en les pròximes setmanes, que vagi a més. Se li va preguntar a Bruno Batlle durant la presentació d'Antonio Moyano i ja va dir que ell mateix no sabia què volia dir aviat, perquè porten mesos, si no anys, negociant i no negociant amb inversors, però que la cosa semblava que anava per bon camí. I començo, Toni, per l'Adri, més que res per una qüestió que ell mateix, l'Adri, a Twitter la setmana passada, en un fil també on hi apareixia el Sergi Garcés, ja vau començar a explicar, a deixar caure, no?, que s'hi està treballant intensament, que la cosa sembla que està a prop i que fins i tot els inversors en qüestió han estat a la nova Creu Alta.
Sí, ara no sé què vam dir, què no, i què es pot dir de tot plegat, però sí, bàsicament hi ha unes negociacions en marxa bastant avançades per la venda del club amb un grup que és estranger i que no té res a veure amb l'operació famosa dels Pozzo, que, com vam comentar, per activa i per passiva,
allò va caure, eh?
Malauradament no només depenia del Sabadell, sinó de la resta de clubs que tenen una dimensió molt més gran que no pas la del Centre d'Esports, Udinese, Watford, etc. I la part, el racó, el bocí del Sabadell estava resolt, però per culpa d'haver-se enquistat la negociació amb els altres va acabar caient. El que no treu que, evidentment, hi havia més converses i més negociacions en marxa, obertes, i una d'elles en concret està tan avançada com que ara fa, ara t'enganyaré, un meset més o menys, o una mica més potser, un mes i escaig, es va dur a terme una reunió presencial a la mateixa nova Creu Alta en un dia important. O sigui que, què vol dir això? I com deia el Bruno a la roda de premsa famosa de la presentació de Moyano, què significa imminent o aviat o quan serà? No ho sé, i crec que és la gran pregunta del milió, que desbloqueja moltes coses, no només el tema d'estals. Et permet tenir una estabilitat que et faci fer un projecte no només per sortir del pas. I això és clau en el futbol d'avui dia, perquè no l'estem tenint últimament. I és molt fàcil dir-ho i molt difícil de fer-ho, perquè al final, en el món del futbol en el qual ens estem movent, si tu vols fer un projecte de garanties per estar aspirant a cotes altes, necessites aquesta estabilitat, i és tan fàcil com posar calés a sobre de la taula. Tal com està ara mateix muntat el negoci, la categoria és deficitària i algú ha de pagar la festa. Tan fàcil com això. I a mi m'encantaria que fos un senyor de Sabadell, com havia estat als anys 60, que gràcies al teixit empresarial de Sabadell tiréssim endavant perquè la ciutat rutlla, funciona i el futbol se'n beneficia, però el 2023 tothom necessita d'un mecenes que ve a fer negoci amb el teu club, que per tu és molt especial, però a ulls del senyor estranger és un negoci. I s'ha de decidir, no el Sabadell, sinó tothom en el món del futbol, qui volem ser. Unionistes ho té molt clar i està en el seu sostre. O la SD, per exemple, aquesta setmana. I té un mèrit brutal el que estan fent. Però si tu vols aspirar a convertir-te en un eldense de torn, i no és la millor plaça, perquè estem parlant d'algú que sí que és del senyor Finetwork, sí que és de la ciutat, però algú ha de pagar la festa, i aquest algú ara mateix sembla que està a prop de tancar-se per poder donar-te aquesta estabilitat de dir, vaig a fer un projecte no només de fitxar el que tinc aquí a la categoria per intentar salvar els mobles i a veure l'any que ve ja m'ho trobaré, sinó per tenir una mica més de múscul. Però és difícil, perquè estem parlant de quantitats grans, clar, evidentment.
Toni.
Sí, sí. Si volem aspirar segurament a ascensos a segona i pensar en gran, necessites diners. És molt difícil aconseguir-ho si no és així. Si mires a tots els clubs que estan aconseguint-ho, gairebé tots tenen ara ja accionistes estrangers o part d'accionistes. És un fenomen que està passant. El futbol europeu atreu inversors internacionals i Sabadell té un cert atractiu per moltes persones, que encara que ens pugui fer mal, que és que està molt relacionat amb la marca Barcelona, que està a la vora Barcelona, és una plaça històrica. és un club sanejat, ordenat, perquè l'actual consell directiu ha fet una feina excel·lent de posar ordre a un club que estava molt malament quan va arribar. Crec que hi ha una gran millora sinalitzant tot el que ha passat des de llavors. La Creu Alta està millor, a nivell social estem mil vegades millor del que estàvem, a nivell esportiu estem millor, a nivell de futbol base estem millor, s'ha fet una feina excel·lent, però s'ha arribat un sostre. Llavors, si no es volen canvis, seguirem igual. Potser un any podríem pujar, potser un any podríem baixar, però si realment hi ha un punt d'aspiració, tal com funciona el negoci, això, necessites algú amb una xifra de diners que permeti fer el salt. I és un fenomen molt global, està passant a una sèrie de lligues on hi ha, que són atractives, la lliga francesa, la lliga anglesa, la lliga italiana, la lliga espanyola. Alemanya té un sistema diferent, no? Doncs, que atreuen doncs, a sobte doncs, inversors nord-americans, brasilers, argentins, d'Israel, de la Xina, del Japó, àrabs, que aconseguen... Llavors, això no seria una excepció, és que està passant tot arreu, tu vas un camp de tercera divisió de França o d'Itàlia, diuen, sí, pues mira, ha vingut aquí un senyor de tal lloc i ens ha comprat, no? I llavors aquí és una loteria. Hi ha inversors estrangers que dins de, que ho entenen com un negoci, són gent realment cruel, desordenada, que poden provocar un autèntic terrabastall i poden enfonsar el club i es queden tan tranquils. I altres, si et toquen els bons, doncs l'equip puja, l'equip va bé, fins i tot aquella persona o aquell grup empresarial amb el temps crea un vincle efectiu que no té i se l'acaba estimant, no? Llavors, veurem qui és aquest grup, esperem que estiguin seriosos, esperem que pugui ser una operació bona o com que, i que no provoqui doncs, realment un dolor, no? Perquè, òbviament, crec que no serà intangibles, que sí que són una línia vermella per tots els arlequinats, que és, òbviament, el fet de jugar aquí, de jugar d'arlequinat, tot i que aquest any no sé si no va molt bé, i aquest, el nom i una sèrie de coses.
Aquest debat l'obrirem millor un altre dia, perquè si no...
No puc.
Sí, sí. Bé, si vols dir la teva, ho dic perquè si no, el xat s'incendia.
A mi m'agrada molt la segona equipa, això, aquest any. Crec que és el primer, sí, any, el primer any en els darrers 10 anys que no em compro la samarreta, amb això ja t'ho dic tot.
Doncs, subscrivint totes les paraules, afegiré que a mi m'agradava molt la de l'any passat, la primera.
Que maca.
Era molt xulo.
Molt, molt, molt. I sobre la resta...
Un altre dia parlarem amb temps.
Sí, no, del tema que deia el Toni, la clau és el sanejament del club, perquè al final, si tu has de fer front a un deute previ, ja no només és el que poses sobre la taula, sinó el que has de compensar perquè un altre ha gestionat malament. I l'haver ordenat tot això prèviament provoca... És que mireu el futbol com està. No és casual que hi hagin equips que dius com pot ser que la Morevieta, l'Eldense, el no sé qui i tal, equips que no tenen un renom ni estructura realment, ni estadi, estan jugant en categoria professional i cada vegada més tens Deports, Màlagas, Múrcia...
Equips molt grans, Hèrcules,
sí, molt,
Hèrcules molt, de segona federació.
Des de fa molts anys. Però clar, és producte d'una manera de fer històrica en el futbol espanyol que anava generant deute i no passava mai res perquè sempre es mirava cap a un altre costat, que quan s'ha decidit, tot i que encara queda feina per fer, ordenar-ho i posar-hi límits, doncs el Leganés, l'Eibar, el Getafe... Equips...
O que un club com el Saragossa porti tants anys a segona. Sí, però, sí. Clar, van fer-ho molt malament. I ara, que sembla que poden pujar, és perquè els ha comprat un empresari, sí, estranger. S'ha posat Jorge Mas, el mateix propietari de l'Inter de Miami, nord-americà. Ha hagut de venir algú des de Miami per posar ordre perquè el teixit empresarial aragonès, que en el seu moment ha funcionat, ara no funcionava i el Saragossa estava a punt de baixar a primera federació.
Perquè havien de tirar dels de la casa,
clar,
i ja està.
Si el Timon fa uns anys que veuríem el Saragossa una dècada a segona, diríem, no, impossible. No ens ho creuríem. Màlaga baixant aquí, no ens ho creuríem. Llavors apareixen aquests projectes pues, que potser estan, toquen de peus a terra i ho aconsegueixen. Nosaltres no hem aconseguit fer el que una Morevieta, això no ho hem aconseguit.
Sí, potser sí, sí. Ho van fer un any. O sigui, van fer una sí. Morevieta, justament.
Exacte,
no? Van pujar i ens va durar un any de festa. O sigui.
Sí, un puto gol. Però,
no, és que realment hagués canviat tant la pel·lícula, tant, perquè... malauradament vas pujar el pitjor any de tots. Sense gent, sense poder-ho gaudir, sense pretemporada per poder treballar com Déu mana, amb un brot de Covid, en el... que no parlarem ara, no farem debat això, eh? Però que em refereixo que...
Amb Álvaro Vázquez al mercat d'hivern, ja digueu tot, ja que...
Està fi, ara.
Jo encara somio a vegades en un gol del Rayo contra el Lugo amb aquell partit, eh?
L'últim... Vas veure el partit aquell?
Tinc clavada...
Jo, no, estava en dubte, jo.
Però no vas voler veure, eh? Anar
no, no,
mòbil,
no, no.
Ni res.
Clavada...
I l'has vist després?
No.
No, eh? O sigui, jo sé que l'Àxel és una promesa que té de l'any passat, no sé si ho haurà fet ja o no, però jo, o sigui,
em
moriré sense haver vist aquell partit, no vull saber res. No. Sé que va tenir una ocasió molt clara, sí, no vull saber.
Álvaro García va ser. La tinc clavada a la ment, però perquè a més estàvem aquí narrant el partit mentre allà en Dubai...
Bueno, de fet, teníem a la plantilla... No,
li tinc més clavada a l'Espanyol que va sortir a passejar-se al Corcón.
Sí, també.
Mira, on estan ara?
Ai...
No, no.
He vingut amb ganes de...
Ah, una indirecta, de tant en quant. Si tu salves el primer any a segona divisió, no et diré que la resta havia rodat, perquè et pots equivocar, i la prova és que vam estar 4 anys i vam acabar caient una altra vegada en el pou. Però salvar el primer any és l'any que vas més condicionat de tots, sí, a l'hora de fer el pressupost, a l'hora de... que et limiten molt més a l'hora de fitxar, si el no sé com has dit, gol de que ens va separar de salvar-nos, és que era l'estabilitat.
No,
que...
jo no he volgut veure res d'aquell partit del Rayo. Res.
Jo no, moriré sense haver vist res mai. O sigui, no vull saber res. O sigui...
Bé, en fi... Que...
Però que no serveix de res ara.
O sigui, no.
El que vull dir amb això és que al final, si tu aconsegueixes fer aquest salt i el primer any aguantes el cop, llavors la mateixa estructura de la Lliga de Futbol Professional... et propicia... O sigui, la Lliga de Futbol Professional és un negoci pensat perquè els que hi són puguin ser-hi molt de temps. I que si tu caus perquè t'equivoques després de molts anys, que t'ajudin després de tornar.
Sí. Jo us vull fer una pregunta a vosaltres, a la gent que ens escolta. Què sentiu vosaltres quan veieu a Gorka Guruceta marcant gols a primera?
Oh, quins noms.
També noteu una punxadeta?
Quins noms. Aquesta setmana va marcar Juan Hernández amb el Màlaga.
És un bon expedient X.
Ja, però va marcar a la mateixa categoria nostra.
Sí, amb el Màlaga, per això.
El Guru està entre els màxims golejadors de primera divisió. Jo no entenc res.
Hi ha una qüestió, suposo, imagino, d'ADN, d'ambient, de...
Sí.
Vull pensar que és una qüestió de ser de...
Però no cau malament, és un noi maquíssim.
I
vaig saludar un dia i li vaig dir, hòstia, no miren les coses, només salien, només saben mal per vosaltres, sigo los resultados. Dic, gràcies, però cada cop que marco un gol dic, només que hagués marcat un mes. Un, dos.
No, va venir molt jove, també, va venir molt tendre, la veritat.
Va, 8 i 22, que si no ens dona temps, i tenim un últim contingut que us deia, que avui ha sortit aquest comunicat a través de l'advocacia Baula, amb aquest grup de... Deixes sordo, Roger?
Sí.
Que a més perdo el fil. Que han donat perdó per acabar de la seva reclamació, com dèiem, aquest grup de seguidors arlequinats respecte al que va passar al Johan Cruyff i aquell partit amb la simbologia arlequinada, etcètera. Hem parlat amb el Fèlix Colomer, que és cineasta sabadellenc, també bon arlequinat, i com ens deia abans l'Utre era per aquí, exàrbitre. D'entrada, doncs això, perquè ens recordés què han intentat amb aquesta reclamació, amb aquesta denúncia que van posar en el seu dia.
El que hem intentat més ha sigut fer una mediació, i això no ha estat possible, tant per l'actitud que s'ha posat de... Bueno, no de cara, tant el Sabadell com el Barça. Llavors, un cop la mediació no va ser possible, que volíem que mediés la Federació Catalana de Futbol, que ells estaven encantats, l'únic que volíem nosaltres era saber per què va passar això, unes disculpes del Barça i assegurar-nos que no tornaria a passar mai més, no? I que els aficionats poguessin estar tranquils, no només del Sabadell, sinó tothom, de que no tornaria a passar això en un camp del Barça. Què ha passat durant tot aquest any? Doncs ha sigut un any bastant trist, on el Barça s'ha comportat de molt males maneres, però el Sabadell igual o pitjor.
Bé, doncs parlava el Fèlix Colomer que han intentat aquesta mediació, que hi ha hagut molta demora en la comunicació i que, a més, segons la seva versió, segons ell, els hi van confessar des del club que hi havia hagut comunicació del Barça al Centre d'Esport Sabadell el dia abans, dient que no permetrien això i que, en certa manera, va haver-hi un punt d'inacció del Centre d'Esport Sabadell. Precisament, també l'escoltem en el següent fragment, parlar d'això, de la manca de comunicació que va haver-hi en el seu dia des del Centre d'Esport Sabadell per aquesta qüestió.
Per mi sembla com absurd. Si el Barça t'ha dit que serà així, doncs serà així. És injust. El que hauria d'haver fet el Sabadell, com va fer l'Espanyol fins no fa gaire, és començar a fer un tuit, una campanya, el dia abans, aconseguint que el Barça ens deixés entrar i comunicar-ho als aficionats. I els aficionats ja serem prou grandets, doncs, per espavilar-nos. Doncs, o per portar-la ben amagada i treure-la... o per no portar-la perquè no volem problemes, no? O per qualsevol cosa, però una família amb nens vestits tots del Sabadell perquè el Sabadell no ha volgut comunicar, i això evidentment explica el per què hi havia membres de la Junta del Sabadell ja preparats quan vam arribar els aficionats del Sabadell per intentar-nos ajudar d'una situació que ells no van avisar amb antelació quan sí que ho sabien, reitero, i d'altra banda perquè van fer aquest comunicat on no condemnaven d'una forma rotunda el Barça.
Bé, en qualsevol cas, que denunciava també Colomer doncs, l'actitud de la Junta del Centre d'Esports Sabadell, que en el seu cas es va reunir al Camp Nou amb representants legals del Futbol Club Barcelona i també del Centre d'Esports. Deia fins i tot, acusava l'advocat del Sabadell d'estar alineat en certa manera amb els del Barça, que d'allà va sortir el compromís de fer un comunicat per part del conjunt arlequinat i que no ha arribat. I tot plegat doncs, ha provocat dissensis. Escoltem també l'últim fragment.
Hem decidit fer públic el comunicat perquè el Barça, evidentment, no ha fet res i el Sabadell no només no ha fet res, sinó que hem descobert doncs, que ho sabia i que no va fer res la meva teoria és no enfadar-se amb el Barça, que com sabeu doncs, són clubs molt amics ara mateix i que el Barça no s'enfadés si el Sabadell feia un comunicat en contra o si el Sabadell ja els hi portava abans d'anar al camp del Johan aquell dia tota la tribu no, protestant com haguéssim fet si ens haguéssim enterat el dia abans que això passaria. Espero que això pugui servir d'alguna cosa, de que el Sabadell desperti. No és excusa que siguin quatre persones, han sudat de nosaltres expressament, ho dic perquè és l'excusa que sempre em posa el Bruno, no és excusa. I em sap greu perquè sembla que criticar aquesta junta sigui un sacrilegi, perquè ho han fet moltes coses bé, estic d'acord, i endavant, però quan no es fan coses bé, i si una cosa pots fer bé és cuidar l'aficionat en un moment com aquest, que va ser el moment més vergonyós de la temporada passada, i si ni aquí pots estar a favor de l'aficionat, no sé quan ho estaràs, la veritat.
Bé, doncs, capítol tancat, amb aquest punt d'agre que ha deixat aquest grup d'aficionats arlequinats representats en la figura del Fèlix Colomer al voltant del que va passar el Johan Cruyff. Ens queden, dos minutets, em sembla, si no vaig errat pel rellotge. A tot això, mira, Toni, respostes al tema Guruceta. El Maverick deia que sí que de certa punxada a l'estómac... I el Francesc diu, Guruceta, 3 punts suspensius, punxadeta, whisky i cop de puny al coixí més proper. Quina ràbia que no fes aquests números amb nosaltres.
Em fas el mateix. Sense el whisky, però... Sap greu per allò del Fèlix Colomer, que si realment és evident que les coses no es van fer bé, doncs a vegades crec que ens falta a tots, abans fins i tot també ho dèiem en el cas del Miqui Lladó, de dir, escolta, m'he equivocat. No costa res, hauríem hagut d'activar les xarxes abans i dir-ho. És que a vegades sembla que tenim, quan ha hagut una posició pública, va com pot dir, m'he equivocat. T'has equivocat, no passa res. Per sobre de tot, per mi, la gran errada és del Barça, que per no ser així incomprensible, injusta, que ens vam pagar els plats trencats nosaltres del que havia estat amb l'entratge a Frankfurt, i que era invisible com es va tractar a famílies i a gent aquell dia, però home, que si el Sabadell ho sabia i potser no va saber valorar, no passa res de fer un comunicat, hòstia, nosaltres ho podem fer millor, la propera no tornarà a passar, ho apuntem, que tampoc no costaria.
Sí, simplement, molt ràpid, que sí que ens feien saber des del club que va haver-hi una comunicació el dia 6 de maig a les 18:52 dient que el Barça havia informat que per normativa de seguretat del club els aficionats que volien accedir al Johan Cruyff identificats amb els colors del Sabadell serien reubicats a la zona habilitada per l'afició visitant. Bé, tots sabem el que va passar aquell dia, al final una autèntica invasió arlequinada.
I que no va ser exactament així. Però una cosa és reubicar, l'altra cosa és obligar a treure i plorar. Sí, per tant, aquí...
Que ens quedem sense temps i em diu el Roger que pleguem ja. Toni, gràcies. Adri, gràcies.
Bona temporada.
Gràcies. La setmana que ve a les 7 us esperem des de l'estadi de la Nova Creu Alta. Esteu tots convidats. Que vagi bé, adéu.